Bon dia, benvinguts una vegada més a un acte que ens satisfà molt com a Biblioteca Universitària, que és la recepció d'un fons especial d'aquest nivell. Ara us faré un petit resum de com ha anat una mica totes les vicissituds de la recepció d'aquest fons, perquè hi ha gent aquí molt implicada, jo els veig al meu costat, veig gent a primera fila que se n'han ocupat molt, però ells us aniran explicant els detalls, per tant jo només faré el resum i us explicaré una mica, com faig sempre, l'ex-rectora ho sap, de què va la nostra col·lecció de fons especials, que és una de les nostres grans fites d'aquesta biblioteca. El juny del 2013, Thorne Sharp moria a Llafranc, llegant a la doctora Verdaguer, la seva doctora de capçalera, la biblioteca acompanyada de diferents documents personals. Després d'unes quantes aventures i fets casuals, i també vicissituds diverses, que aquests membres ja us explicaran, els membres de la taula us explicaran, la doctora Verdaguer decideix donar el fons a la Universitat de Girona. Aquest fons, de moment, doctora, el constitueixen 1.200 llibres, essencialment obres de literatura anglesa contemporània de la seva època, i dues coses molt importants, que és la part documental, que està formada per manuscrits originals de les seves obres, diferents versions i col·leccions, que això per estudiar pels nostres investigadors està molt i molt bé, i també hi ha una part de documentació que la gent potser no s'espera de l'autor en qüestió, de Thorne Sharp, que contextualitza la seva vida i el seu entorn. I és un senyor que nosaltres, quan hem anat a veure la doctora i hem anat a veure el fons i ens ha explicat coses, és un senyor que va viure molts països, que va viure una vida molt intensa i molt, molt especial i una època molt, molt determinada. I això també serveix per contextualitzar una època de la història mundial, diria jo. Quan rebem un fons especial, a nosaltres ens agrada també tenir sempre papers de context de l'autor que tenim. Una cosa és tenir la seva biblioteca personal, que vol dir una cosa, i l'altra cosa és tenir, a més, el context en què va viure, que això ajuda molt, doncs, si has de fer tesis doctorals o si has d'investigar la vida d'aquesta persona. Llavors, sobre els fons especials, no em vull allargar perquè cada vegada explico el mateix, que tenim 55.000 volums, que aquesta col·lecció de fons especials sola ja forma 55.000 volums, sobre els 400.000 aproximadament que tenim a la biblioteca. Per tant, està creixent de manera exponencial i ens dona un valor molt important a una biblioteca que segurament doncs, li costaria de competir amb biblioteques que tenen molts més anys. Però ara us llegiré una part d'un article que va escriure la periodista Eva Vázquez el 23 de novembre al Punt Diari, que ens va agradar molt, ens va venir a veure i ho va resumir molt bé, i com que ella escriu perfectament i ho diu més bé que jo, us ho llegiré. Diu, entre moltes altres coses, l'article anava de com les biblioteques i els arxius preservàvem els fons d'una determinada generació d'escriptors. Diu, no hi ha probablement cap cas tan simbòlic com el de Prudenci Bertrana. El Prudenci Bertrana, el fons Prudenci Bertrana va ser l'embrió de tota aquesta col·lecció tan gran que tenim ara de fons especials. I ara veureu per què. Els papers d'aquesta biblioteca van ser rescatats in extremis, això l'Anna Maria segur que ho sap, a mitjans anys 70, del pis de la seva filla, que acabava de morir, l'Aurora, per aleshores l'estudi general, de mans del professor Jordi Castellanos, que el va rescatar, i del professor estimat Modest Prats. Ells el van tenir tancat en un armari fins que es va constituir la Universitat de Girona, el van estar custodiant allà. Permeteu-me que parli de mi un moment, perquè quan vaig aterrissar en aquesta biblioteca, el primer que em va dir el doctor Modest Prats, el professor Modest Prats, em diu, et fas càrrec d'aquest fons que estava tancat en un armari i un candau i et responsabilitzes que això es catalogui i es classifiqui, perquè és una cosa que ens ha costat moltíssim i és un fons molt valuós per l'ODG. Va passar temps fins que nosaltres vam començar a muntar la biblioteca, però amb l'ajut de la Mita Casa Coberta, que no sé si està per aquí, i la Glòria Granell, vam començar a catalogar aquest fons i això va ser l'embrió de... Li van denominar fons especials perquè no ens atrevíem a barrejar-ho amb els altres fons. molta més repercussió han anat tenint altres fonts després que han anat venint, molts i molts que els trobareu a la llista, tant els que estan a la pàgina web de la biblioteca que diu fonts especials, com els que podeu, avui veureu el del Tom Sharp que està aquí. Els hi fem una pàgina web i expliquem tot de què va el fons, la biografia de l'autor, l'entorn, tot el que bibliogràficament i documentalment considerem interessant. Llavors, què tenim? Dos coses remarcables que també l'Eva explica molt bé en l'article aquest. Diu, molta més repercussió va tenir l'anunci del filòsof Josep Ferrater Mora el gener del 91. Aquesta va ser la segona donació importantíssima que vam tenir, que a més ens va espantar bastant. Jo veig allà a la Lourdes i veig gent del meu equip que se'n recordaran, perquè ens va desembarcar a la biblioteca, que tot just començàvem, un fons, uns camions amb uns advocats, uns senyors americans que ens feien firmar uns papers, i clar, era una responsabilitat molt gran cuidar aquell fons molt bé. A més, l'artífex de tot això va ser el professor Terry Cabres, que també feia una mica de susto pels que començàvem. Aleshores, va ser l'altre primer fons important que vam tenir i després, finalment, l'últim fons que ens ha vingut, a part del de Tom Sharp, del qual estem avui parlant, és el de Pàniker, el de Raymond Pàniker, que són, estem parlant. Ferrater Mora són 7.200 volums i Raymond Pàniker són uns 13.000, de manera que anem tenint fons per als nostres investigadors i els nostres estudiants i estem molt i molt contents de fer aquests actes en aquesta sala, principalment. Jo ja no dic res més perquè teniu la taula molt llarga i podeu trobar tota aquesta informació a la nostra pàgina web. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Té la paraula ara el doctor Xavi Pla, director del Departament de Filologia i Comunicació.
Molt bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. I, evidentment, en primer lloc, moltes gràcies a la doctora Montserrat Verdaguer, que és l'origen d'aquest acte, com tots vosaltres sabeu. Em toca a mi, com a director del Departament de Filologia, donar també les gràcies a la Biblioteca de Girona, de la Universitat de Girona, perdó, a la amiga Antònia Boix, perquè gràcies a les seves gestions i a la col·laboració del nostre departament, aquest acte avui s'ha pogut realitzar. Som una universitat pública, tenim una sèrie de responsabilitats sobre el patrimoni cultural, i en la seva curta vida, com ha acabat d'explicar la directora de la biblioteca, la UDG està demostrant, em sembla, una curiositat i un dinamisme a l'hora de preservar llegats, especialment de relacionats amb el món de la cultura, no només de la literatura. I, per tant, per nosaltres és una grandíssima satisfacció haver pogut col·laborar en la preservació del llegat de l'escriptor Tom Sharp. És veritat que la nostra universitat no ofereix estrictament estudis de literatura anglesa o estudis de cultura anglosaxona, però de seguida que se'ns va proposar de, no només de col·laborar, sinó de treballar conjuntament perquè el fons Tom Sharp es pogués quedar a la Universitat de Girona, ens vam posar mans a l'obra. El nostre departament col·labora amb la biblioteca en la catalogació i en l'ordenació del fons i a partir d'ara promourem els estudis a través de beques per a estudiants evidentment de difusió i, per dir-ho així, d'explotació del fons que es troba a partir d'ara a la nostra biblioteca. Deixeu-me dir que penso que hi ha tota una generació de lectors catalans que gràcies a la lectura de Wild, de Tom Sharp, van poder accedir a un tipus de novel·la de qualitat literària i d'ambició popular. I aquesta novel·la realment va revolucionar a mitjans dels anys 80 el panorama editorial català. Va ser un dels primers grans bestsellers de la novel·la de qualitat i popular traduïda, en aquest cas, per l'editorial Columna de Barcelona. I hi ha tota una generació de lectors que van poder accedir a una obra d'abast universal, a una obra divertida, a una obra satírica, a una obra, a més, escrita per un escriptor que també va ser professor i que, per tant, feia de la professió, de la nostra professió, del nostre àmbit, de l'àmbit educatiu, objecte de la seva mirada satírica i del seu estil moltes vegades punxant i extremadament divertit. Per tant, sense voler forçar els lligams més enllà del fet que l'escriptor va viure molts anys, els últims anys de la seva vida a les nostres comarques, crec que tindrem motius per tal que els nostres estudiants puguin iniciar estudis de grau, estudis de postgrau, ja no dic ja tesis doctorals, si fos possible, a partir de l'explotació d'aquest fons tan ric en manuscrits, en mecanoscrits i en imatges que a partir d'ara tindrem a la nostra biblioteca. Per tant, agraeixo a totes les institucions que ho han fet possible, a la nostra universitat, a l'Ajuntament de Palafrugell i a la doctora Verdaguer, i ens posarem a treballar des del 1 de gener del 2016 per tal que l'explotació del fons sigui també una realitat i no es quedi adormit entre els prestatges de la nostra biblioteca. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Xavier. Bé, té la paraula ara la doctora Ana Maria Geli, exrectora de la Universitat de Girona. Rectora.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom, vicerrector, alcalde, director de la biblioteca, director del departament i senyora Montserrat Verdaguer i també totes les persones que avui ens acompanyen, totes les senyores i senyors i amics i amigues que tenim aquí. Jo quan em van dir que avui se feia aquest acte i que es feia ja, diríem, la recepció formal del fons de Tom Sharpe, em va venir a la memòria el primer dia que em va venir a veure la senyora Montserrat Verdaguer acompanyada del senyor Josep Maria Prat i que la vam rebre junt amb el Joaquim Puigvert, el vicerrector que en aquell moment estava amb el rectorat. Això devia ser, me deia el Joaquim Puigvert, que era el setembre del 2013, i la il·lusió que ens va fer, la confiança, la generositat i l'acte de venir a la universitat a oferir un fons especial de la categoria de Tom Sharpe. Realment, per la Universitat de Girona, aquests fons especials, ho ha dit l'Antònia Boix, la directora de la biblioteca, són jo diria, un enriquiment del nostre potencial. Hem de pensar que ens han fet donacions d'aquest tipus de fons especials persones molt destacades, com també ha recordat l'Antònia Boix. I en el cas de Tom Sharpe, una persona amb el seu prestigi, amb la seva trajectòria, i a més vinculada a les comarques de Girona, perquè va passar, com s'ha dit, els últims anys de la seva vida aquí, doncs realment era una oportunitat única d'especialitzar-nos en la seva figura. Penso que per la Universitat de Girona tenir una documentació que qualsevol investigador, qualsevol estudiós de tot el món que vulgui saber més de la història i del treball de Tom Sharpe ha de venir aquí per poder conèixer els seus escrits, els seus treballs, les seves documentacions. Doncs per la nostra universitat això és una projecció extraordinària a nivell internacional i una satisfacció gran que demostra el que he dit abans, la confiança de les persones que ens han fet aquesta donació, aquesta aportació, i a més no només la confiança en la universitat, sinó també en els excel·lents professionals que tenim aquí. La nostra biblioteca jo diria que és reconeguda en el sistema universitari català per descomptat, però també l'espanyol i més enllà. La realitat del que s'està fent aquí, les feines de catalogació, d'estudi, d'anàlisi que es fan d'aquests fons i la manera en què queden arxivats, realment posen a l'abast de tothom un material que és únic i que no es repetirà mai més, malauradament. Vull dir que són coses que s'han de preservar i s'han de tenir amb molta estima i amb molt de respecte i amb molta il·lusió. Per això dic que per nosaltres, quan va haver-hi aquesta oportunitat i el Josep Maria Prat i la Montserrat Verdaguer ens van venir a veure, ens vam sentir realment molt feliços i molt orgullosos. Ha passat d'aleshores ja un temps, tots els processos són llargs, les coses s'han de lligar bé, s'han d'estructurar bé i finalment doncs, avui podem dir que ho celebrem. I jo per celebrar aquesta fita, vull també dir que demanaré a la Universitat de Girona i al rector actual, el Sergi Bonet, si és possible, jo penso que serà sens dubte una possibilitat, de donar la medalla d'honor de la Universitat de Girona a Montserrat Verdaguer. Ella és la persona que ha estat doncs, l'heredera, la dipositària de tot aquest material tan valuós i ella ha tingut aquest gest de confiança, de generositat, de voluntat, de portar-lo aquí, a la nostra universitat i a la nostra biblioteca. I, per tant, la Universitat de Girona, quan agraeix amb una persona un gest com aquest, en altres ocasions se li ha donat la medalla d'honor. Hi ha tot un procés també, eh? No és una cosa que es faci així immediat, s'ha de demanar, s'ha de fer tot el tràmit i s'ha d'arribar doncs, a l'aprovació del claustre o del Consell de Govern d'aquesta medalla. Però jo sincerament espero que això sigui així i per això ho anuncio, perquè jo iniciaré aquest procés i treballarem tots plegats perquè la Montserrat Verdaguer quedi vinculada a la Universitat de Girona, no només, evidentment, amb la seva acció generosa, sinó també amb el reconeixement que la universitat ha de tenir de la seva acció. Bé, doncs res més, agrair-li a ella i al Josep Maria Prat, que van ser els primers, els iniciadors. Jo penso que sempre s'ha de tenir molt en compte aquesta gest de confiança i agrair-ho a tots els que estan avui aquí acompanyant-nos per celebrar-ho. Moltes gràcies.
Gràcies. Ha dit la paraula ara la doctora Montserrat Verdaguer.
Els agraïments serien molts, no m'hi vull estendre gaire perquè m'ocuparien massa temps. No obstant això, els tinc sempre molt presents, ja que hi ha coses que només poden tirar endavant gràcies a la col·laboració de molta gent. El que sí vull és agrair molt especialment la tasca de l'exrectora de la Universitat de Girona, la doctora Anna Maria Geli, ja que va ser ella la que va iniciar el projecte de col·laboració que avui es conclou amb una carta escrita a l'agost del 2013 oferint la custòdia del llegat de Tom Sharp dins dels fons reservats de la Biblioteca de la Universitat. El meu agraïment a l'alcalde de Palafrugell, el senyor Juli Fernández, que immediatament va oferir la seva ajuda per la creació d'una fundació en memòria de Tom Sharp. El vicerrector, el doctor Francesc Roca, per totes les facilitats que ha posat. La directora de la Biblioteca de la Universitat, la senyora Antònia Boix, pel seu entusiasme i dedicació. Els professors José María Pérez Collados i Joaquim Rabasseda, de la Universitat de Girona, les professores Anna Cavaller i Isabel Verdaguer, de la Universitat de Barcelona, per la seva inestimable ajuda, el pintor Guillem Roques, de Palafrugell, per la donació de la seva magnífica caricatura de l'Exlibris, i l'advocat Josep Maria Prat Sàbat, per la seva gran saviesa en l'exercici de l'advocacia i la seva infinita paciència. Sense les seves valuoses gestions, avui no seríem aquí. Alguns de vostès es preguntaran, què hi fa el llegat de Tom Sharp a la Universitat de Girona? Un escriptor britànic, l'obra del qual dona voltes quasi permanentment al voltant de la sàtira de la societat anglesa, professor a Cambridge, admirador de l'obra d'Evelyn Waugh i Woodhouse. És a dir, tenint en compte el seu anglicisme profund, no seria més lògic que fos una ciutat anglesa la que acollís els seus arxius literaris i la seva biblioteca personal? No puc expressar, encara que ho acabo d'intentar, el profund agraïment que sento cap a la Universitat de Girona per haver fet possible una altra alternativa, afavorint que l'estada de Tom Sharp a la Costa Brava durant 21 anys es perpetuï a través del seu llegat i, en conseqüència, per la possibilitat que oferirà als investigadors i estudiosos de la seva obra el fet de mantenir-la viva en el si de la cultura catalana i universal. Un dels motius de discurs més freqüents de Tom Sharp està relacionat amb l'encasellament de la seva literatura. Les seves són novel·les d'humor, en efecte, de riallades, moltes d'elles, corrosives i impúdiques. Podríem parlar d'un dirty realism, que en el seu cas no ha merescut, no obstant això, l'aura acadèmica que sí que tenen altres escriptors, com el nord-americà Raymond Carver. En aquest sentit, estic convençuda que els papers inèdits de Tom Sharp i la consulta dels seus manuscrits i les seves cartes permetrà en el futur una reinterpretació més madura i profunda de la seva obra. Per tot, jo no sóc més que un escriptor de llibres divertits. Sembla que ningú entén que sota la comèdia i la farsa intento, encara que sigui només d'una manera dèbil, dir alguna cosa. Aquí, és a dir, a Catalunya, des d'on escriu la carta al seu germà Phil el 1996, ho han entès, això. Li diu satisfet, perquè se sent millor llegida en català i en castellà que pels seus lectors naturals els anglesos. Comprenen, continua Sharp, que els meus llibres carreguen contra la injustícia social i crec que cap altre escriptor anglès ho fa en aquests moments i d'una forma tan efectiva com jo. I afegeix, encara més satisfet. El dia de Sant Jordi, que és el dia en què es venen la major part dels llibres de Catalunya, l'edició combinada de The Midden, en català i en castellà és l'ovella negra i la pior de cada casa, va vendre més còpies que cap altre llibre durant aquella jornada. És a dir, que Tom Sharp a Catalunya Des del seu racó a Palafrugell es va sentir més reconfortat intel·lectual i anímicament del que li havia suposat la seva experiència a Gran Bretanya fins llavors. Les seves novel·les eren una manifestació del que ell anomenava Hope by Terror, que podrien traduir com trebat, cohibit pel terror. El novembre del 1959 escrivia: els meus llibres seran la història de la meva vida, disfressada, transformada, recargolada dins d'un atuell gelat. I aquest és, segons el meu parer, l'aspecte que no s'ha analitzat suficientment de l'obra de Tom Sharp. El fet que el seu humor desbaratat i corrosiu era l'expressió de sentiments i tumors molt profuns que només era capaç d'alliberar en clau humorística. El riure, doncs, com a màscara del plor d'un nen que va quedar col·lapsat per vivències que superaven la seva capacitat d'enteniment. Tom Sharp mai no va aconseguir desprendre's d'aquell nen aclaparat per la presència paterna i per les conseqüències de les seves creències polítiques i religioses. La meva ombra és la meva bèstia negra que crea pors, destrueix la meva confiança en mi mateix i m'impedeix realitzar-me plenament, llegia en un diari dels anys 50. O bé, haig de matar la meva ombra infantil. Comentaris punyents que reflecteixen la neurosi on va viure. És a dir, que l'obra de Sharp, més enllà de les aparences, de la seva pretensió de fer riure, i això en efecte li agradava molt, volia arribar més lluny, molt més lluny. Res en ell era inconscient. Tal com es pregunta allà Chermoge en el seu llibre Ui, el sé jo, és Will realment Tom Sharp? I gira un petit tros d'una carta que va escriure una amiga seva que diu: jo sóc Will i Eva a la vegada. Soc tan ridícul i absurd com Eva, però també decidit i tinc entusiasmes salvatges. Molta gent menysprea Eva, però jo no. Sense les Eves d'aquest món, els Wilds estarien perduts. Tothom té un do. Desgraciadament, molta gent no ho descobreix mai. Jo vaig ser afortunat quan a l'edat de 41 anys vaig descobrir de manera casual que era un pallasso que feia riure la gent. Llums i ombres. La professora de Filologia Anglesa de la Universitat de Vigo, Celia Vázquez, que la va conèixer personalment i que col·labora amb la Fundació, va escriure una tesi i un llibre, i l'humor com a màscara en el desencanto de les novel·les de Tom Sharp, on es planteja com Sharp utilitza l'humor per conjurar els sentiments més dolorosos, per denunciar situacions socials injustes, per burlar-se del fanatisme i de l'aptitud humana en general. Aconsegueix, en definitiva, que el lector pugui riure's de les seves pròpies debilitats. L'humor allibera les tensions acumulades i a la vegada serveix de mecanisme de defensa. L'humor de Sharp és un antídot contra el desengany, és la màscara que utilitza contra el neguit que pot crear la realitat quotidiana. És, doncs, una catarsi. No pretén ser pedagògic. Sharp no prediga comprensió davant l'estupidesa i la incompetència humana, només la retrata. Es exposa la vista de tothom com un sobirà absurd que, no obstant això, ens fa la vida impossible. Les seves novel·les de farsa grotesca i salvatge dibuixen unes preocupacions intel·lectuals i culturals, encara que Sharp mai fes el pas de plantejar-les d'una altra manera que com a burla. Durant la seva infantesa va quedar immunitzat davant les grans paraules. No en volia, de grans paraules. Però l'amor, la felicitat i la compassió van bategar sempre en el seu interior tancades en pany i clau. Per tant, l'humor de Sharp no és una simple tècnica literària, encara que es pugui semblar així, sinó que és una visió al·legòrica de la vida i el món. Les dificultats que ell mateix va anar trobant durant la seva vida li van semblar tan absurdes i absorbents que va aprendre a alliberar-se'n a través de l'humor i de la incongruència. El seu humorisme consisteix en la supressió de totes les motivacions lògiques o morals per reduir els actes humans a l'absurd. La seva crítica als seus desencants es tenia del món polític i també del món editorial. Malgrat que Sharp va confessar en les seves entrevistes que no s'inclinava per cap tendència política, la seva obra critica totes les ideologies, ja sigui a través de personatges conservadors com totalment radicals. Em va dir diverses vegades: quan escriguis la meva biografia t'enfrontaràs a una feina colossal. Com et classificaràs? Et serà impossible. Vic en una anarquia mental. Vaig viure de prop el nazisme durant la infància i adolescència fins que va morir el meu pare quan jo tenia 15 anys. Vaig ser deportat de Sud-àfrica per comunista. Vaig ser anarquista, liberal, socialista. No estava d'acord amb l'evolució política del seu país, liderat aleshores per Margaret Thatcher. Tots sabem el que va suposar aquell govern per Gran Bretanya. No hi podia haver dues persones més contraposades que Thatcher i Sharp. Tom Sharp va sortir fugint d'un país, el seu, que s'estava transformant en un lloc inhòspit i aliè. És a dir, que quan va arribar a la Costa Brava, en un moment de profunda crisi professional, va aterrar a l'aeroport del Prat el dia 20 d'abril del 1992, era un home exalt, acabat, infeliç i confós. Es diria a si mateix, recordant a Yeats, el poeta referit al seu pare, que Anglaterra no era un país per a vell. Hi ha poca informació sobre la seva estada a Sud-àfrica entre els anys 1952-61. No obstant això, van ser anys decisius, sempre molt presents en el seu món interior, ja que van ser els anys del seu primer matrimoni amb Criquet i també de la ruptura amb ella. Anys de compromís polític contra l'apartheid i el descobriment de la fotografia com a eina per a la denúncia social. Sharp va ser molt amic d'Alan Paton i Alberto Lutuli, aquest últim president del Congrés Nacional Africà i Premi Nobel de la Pau el 1960. Solien anar junts en moto de Durban a Pietermaritzburg. L'experiència sud-africana va acabar sobtadament. El diari New Age, el dia 16 de novembre del 1961, vinculat al Congrés Nacional Africà, va informar que el Ministeri de Justícia del govern sud-africà donava 10 dies a Sharp per abandonar el país. El definien com un membre de la branca de Pietermaritzburg del Congrés de Demòcrates, dramaturg i fotògraf professional, autor d'una dura i sarcàstica crítica de l'apartheid i d'haver fotografiat el camp de detenció de Stoffberg. Sharp declararia: Sud-àfrica és un país on la discriminació racial i l'explotació econòmica es donen la mà. La repressió més salvatge dels drets humans té lloc a Sud-àfrica i el món ho ha de saber. Va escriure un missatge als sud-africans i en què estava convençut que només l'aliança del Congrés, lluitant per una nova Constitució basada en els principis del Freedom Charter, podria canviar les coses. No cal dir que la història li donaria la raó i l'artífex seria el gran Nelson Mandela. Pel que fa al món dels editorials, Tom Sharp el va conèixer bé, ja que Will va ser un fenomen mundial amb milions d'exemplars venuts a tot el món. No obstant això, a en Tom li desagradava el seu mecanisme intern, el màrqueting, que progressivament va anar s'apoderant del funcionament de les editorials i que exercia una pressió excessiva sobre els autors. Va preveure que en el futur farien falta grans quantitats de diners per invertir-les en publicitats, quantitats que només es podrien compensar si el llibre promogut era un best-seller. Va tenir moltes batalles per aquest comportament. Això va ser un altre dels motius pels quals hi va haver aquest distanciament amb el món anglosaxó i del seu refugi final en editorial selecte i respectuosa amb els autors com a anagrama. És a dir, Tom Sharp, un cop instal·lat a Catalunya i des del seu racó de Palafrugell, es va sentir més reconegut intel·lectualment i més afí una manera d'entendre la vida del que la seva experiència a Gran Bretanya l'havia suposat fins aleshores. Les converses amb els seus editors Jorge Herralde i Galali Govern, amb la seva gent literària Glòria Gutiérrez, amb el periodista Llàcher Moix, on sortiria un llibre molt interessant de converses, van ser per ell no només un estímul constant, sinó una prova del fet d'haver escollit el camí correcte. Va tenir una magnífica relació amb tots ells. Tot això va contribuir al fet que Tom Sharp, un estranger en un país estranger, adoptés Catalunya com la seva residència definitiva. «Soc aquí per quedar-me», escrivia el seu germà Phil el juny del 1996, dos dies després d'haver formalitzat una decisió important, deixar l'hotel Llevant després de 5 anys de viure i comprar una casa a Llafranc a pocs metres del mar. Aquest fet va influir lògicament en la decisió d'instal·lar-se definitivament aquí i així va ser fins a la seva mort la matinada del dia 6 de juny del 2013. Continua la carta al seu germà. La casa on vic no és el meu tipus preferit, però està a la part més exclusiva i cara de la Costa Brava. Durant la setmana no hi ha ningú. Sóc com un pèsol en una tabella buida. L'únic so que m'acompanya és el del vent i ara mateix el violí del concert de Beethoven que sona. D'una manera que resulta curiosa, sóc feliç en aquesta soledat. Pot ser que sigui perquè vaig tenir una infantesa solitària. Ara, assegut a la meva butaca, amb les finestres obertes, i els llums del jardí encesos i brillants, M'arriba una brisa marina que es barreja amb el violí de Beethoven i puc dir que em sento completament lliure i feliç. El que he volgut destacar durant la meva intervenció és que Tonxart va ser un home molt més complex del que les entrevistes i els estereotips de la seva obra han donat a entendre. I entenc que també és obligació de la Fundació que presideixo perseguir aquesta quimera, la veritat oculta d'on van néixer les seves novel·les que es van fer a partir de riure. Sharp va voler ser poeta, una altra de les veus que Will va sufocar. I acabo. M'agradaria acabar amb un poema escrit el 1963 que llegiré en anglès. My face the night, the dark my sight. My eyes the light in which I see. In me the stream, in me the gleam. In me the dream of what I'll be when the dream ends, when the dark sends, when heaven sends the rose to me. Les roses no van deixar mai d'arribar-li en vida a Tom Sharp i ja li arriben també després de la seva mort. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Moltes gràcies, doctora Verdaguer. Bé, té l'acte, té la paraula el senyor alcalde de Palafrugell, Juli Fernández.
Bé, doncs, moltes gràcies, companys i companyes de taula. En primer lloc, voldria agrair la invitació que m'ha fet la Universitat de Girona de poder participar en aquest acte. Un acte que crec que podem compartir que és molt important, un acte que ens fa sentir molt feliços del fet de que avui, doncs, una de les potes del projecte de la Fundació que presideix la doctora Verdaguer i que porta el nom de Tom Sharp, doncs, aquesta, una de les potes que era doncs, que aquest fons documental estigués aquí a la Universitat de Girona, ja fa realitat. Després de 2 anys de gestió, després de 2 anys de treball intens, avui veiem com aquesta pota importantíssima que ens ha de permetre doncs, analitzar i investigar l'obra de Tom Sharp, com ha dit la doctora, doncs, que segurament que és bastant més complexa del que algú pot arribar a simplificar, doncs el fet que estigui aquí aquest fons és importantíssim perquè ens ha de permetre a tota la gent que vulgui estudiar a Tonxa doncs, visitar el que és la Universitat de Girona i per tant visitar el que són les nostres comarques. Però deixeu-me que jo m'aturi una miqueta amb l'altra pota, una pota també molt important que és la pota del que ha de ser el que és la seu d'aquesta fundació que està a Palafrugell i la pota del que ha de ser aquesta exposició permanent que també estarà a Palafrugell. Per tant, això posa de manifest i jo crec que ho he dit moltes vegades com a alcalde, no podrem agrair mai no sé de quina manera podrem aconseguir-ho, el fet que la doctora Verdaguer decidís doncs, que aquesta fundació s'ubiqués a Palafrugell i que una part d'aquesta obra permanent estigués a Palafrugell. A més, va ser d'una decisió molt i molt ràpida, inclús ho va fer per telèfon, no? Allò que es posem en contacte i aquesta proposta surt de manera automàtica a part d'ella i, òbviament, jo com a alcalde, doncs, molt content de que la fundació estigui a Palafrugell. Perquè, mireu, Palafrugell fa temps ja, no només aquest govern, fa temps que ha fet una aposta clara per fer de la cultura una eina bàsica de progrés social i econòmic. Estem fent una aposta claríssima per intentar alliberar de la pressió urbanística de l'economia i contraposar el que és el valor social i econòmic de la cultura. I Tom Sharp complementa una gran oferta aquí a Palafrugell, des de la Fundació, Fundació Pla, Fundació Cuixart, Fundació Vilacases, el propi Museu del Suro. Ara, amb aquesta fundació, doncs donem un valor afegit importantíssim i farà, jo crec que està començant a fer, doncs que Palafrugell sigui un referent de la cultura de les nostres comarques. Per tant, jo com a alcalde no vull res més, només agrair una altra vegada més a la doctora Verdaguer la seva gran aportació i que és un privilegi com a alcalde tenir aquesta fundació al nostre municipi i també un privilegi compartir avui aquest dia que crec que és feliç per tot el món de la cultura, per tot Girona, que avui estiguem aquí fent aquesta recepció d'aquest fons documental, que ens ha de permetre doncs, analitzar degudament l'obra de Tonxart. Per tant, moltes gràcies i un agraïment.
Moltes gràcies, alcalde. Bé, ja per cloure l'acte, només 4 paraules que costa de dir-ho després de tot el que s'ha dit ja de la vida, de la presència de Tom Sharp aquí a Catalunya, doncs costa una mica, però bé. Bé, alcalde de Palafrugell, doctora Geri, director del Departament de Filologia i Comunicació, senyora Montserrat Verdaguer, Tònia, amigues i amics. Bé, en nom del rector de la Universitat de Girona, és un plaer participar en aquest acte de lliurament del llegat del CERC a la biblioteca de la nostra universitat. Amb aquest lliurament es reforça el compromís de la universitat amb la cultura contemporània i al mateix temps contribueix a engrandir el patrimoni literari i històric de la universitat. És, per tant, una excel·lent notícia de la qual ens hem de congratular tots i que s'ha de reconèixer així. Va començar fa dos anys, més de dos anys ja, amb l'equip de la rectora Geli, la feina del vicerrector Puigverd. Us agraeixo la feina feta en aquest moment i l'inici d'aquesta activitat, que de fet ja va ser de les primeres feines que vam trobar, quan vam reunir-nos amb l'Antònia, i des d'aleshores fins ara, doncs bé, el temps passa, no pot ser ràpid, han passat dos anys, però ho hem pogut fer i ens hem de felicitar que ja puguem ser en aquest estadi per rebre aquest fons. Aquest fons Tom Sharp s'afegeix, com ja ha dit l'Antònia, no ho repetiré, als diversos fons de diverses personalitats de la cultura que tenim aquí a la universitat. Doncs, hem citat el Ferrater Mora, Pànicar, els fons de Prudència i Aurora Bertrana, els fons de Modest Prat, si podem afegir des del punt de vista de la història, en Pierre Vilar, en Vicenç Vives, el fons també Robert Brian Tate, etc. Bé, en Tom Sharp s'afegeix a tots aquests fons i faran de la nostra universitat segur un referent millor encara del que és, perquè ho ha dit l'Antònia una mica així amb modèstia, però val la pena dir-ho. La Biblioteca de la Universitat de Girona és una molt bona biblioteca, està molt ben valorada, no només com a biblioteca universitària, sinó com a biblioteca en general. El servei de la cultura i de la societat és un compromís que tenim com a universitat pública amb la societat i ho estan fent molt bé. D'això ens hem de felicitar. Ara tenim un nou llegat de primer nivell que contribueix a engrandir aquest fons de la biblioteca i, per tant, el primer que toca és agrair i agrair molt profundament a la doctora Montserrat Verdaguer, marmessora del fons, a l'Ajuntament de Palafrugell, perquè ens hagin donat la seva confiança per poder gestionar aquí el seu fons, el fons de Tom Sharp. Entre dos bibliotecaris, la feina que s'ha fet fins ara, entre aquests bibliotecaris esteu convençuts que el fons està i quedarà en les millors mans possibles. La feina que han fet és realment destacable i així ho ha demostrat durant força temps. A veure, ja ens heu explicat que el material que ens arriba és un material que conté manuscrits d'obres literàries, adaptacions de guions a la televisió, al cine, conté també un munt de llibres, no entrem a tallar-los, que formaven part de la biblioteca personal de Tom Sharp. Tot això, com ja s'ha indicat, serà extremadament útil per nosaltres com a universitat, perquè donarem als nostres estudiants, també als nostres professors i als nostres investigadors, l'oportunitat per conèixer més i millor no només l'obra de Tom Sharp, sinó per entendre més i millor com és el món del segle XX i com serà el món del segle XXI. Aquesta visió que ens donarà els llibres de Tom Sharp, que van des de les seves vicissituds a Sud-àfrica, com ja s'ha comentat, fins a les seves activitats a Cambridge, un ambient força diferent, és una visió que toca bastant a la universitat. Des d'aquest punt de vista, no deixa de ser curiós, s'ha apuntat ja que els manuscrits de Tom Sharp acabin en una universitat. Segurament, si no tots, pràcticament tots els que estem aquí, hem llegit alguna vegada alguns dels llibres de Tom Sharp, la sèrie de Wild, són cinc llibres, els volums sobre Porter House, que també és un parell de llibres, després l'han traduït aquí com a Far de Llop i Les beques boges. Bé, són llibres on Tom Sharp es dedica a mirar, ens ofereix una visió de la universitat, una visió que segurament, si ens ho mirem ben, no és gaire agradable pel que fa a la figura de rectors, degans, directors de departament, etc. Però és més que obvi que aquests rectors, degans, directors de departaments no tenen absolutament res a veure amb els nostres. Això està clar, veritat, els hem conegut i no són. Però bé, quan un llegeix Sharp, sap perfectament que està llegint humor. Humor i altres coses, com ha dit la doctora Verdaguer. És un humor que remet als seus mestres i col·legues, Chesterton, Saki, Whitehouse, Evelyn Booth. De fet, recordo que quan vam anar un dia per mirar els fons a Llofriu, doncs veiem allà els llibres que hi havia i els llibres que podien venir cap aquí a la universitat. En aquell moment vaig pensar, perfecte, aquí estic veient molts llibres que a mi m'agradarà moltíssim llegir. He llegit a Saki, vaig passar el remit molt bé i veia aquests llibres, tipus, doncs, Whitehouse, això. Quan pugui tornar a llegir sàtira i humor de ficció, no la que estic llegint ara, doncs m'anirà perfecte perquè vindré cap aquí a la biblioteca, els catalogareu i podré llegir-los i aprofundir en, aquesta visió. Era un humor, el de Tom Sharpe, o és un humor, que no és per fer riure, simplement. És un humor, com ja s'ha destacat, que el que fa és retratar, descriure i retratar una societat i una universitat que realment Tom Sharpe volia denunciar a partir de la seva, mostrar la seva hipocresia. Amb el fons que ens arriba ara, no deixa de ser curiós que aquest fons, repeteixo, acabi en una universitat. És un final que no sé si Tom Sharpe l'hauria imaginat, però segur que és un final irònic, divertit. En tot cas, segur que l'agrairem tots. Bueno, s'afegeix als fons que tenim aquí, s'afegeix també algunes visions de la famosa novel·la de campus, les novel·les que es fan sobre universitats, que bueno, té una llarga tradició. Tenim en Nabokov, en Javier Marías, que mirava la part no de Cambridge, sinó d'Oxford. Teníem un altre Javier més proper a nosaltres, que també alguna incursió ha fet en aquest tema. Lodge, en aquest cas alguns afegeixen, com Sharpe, un humor i una acidesa que són característiques de l'ésser humà. Realment som humans perquè riem i perquè som capaços d'enriure'ns de nosaltres mateixos. Estic convençut que aquesta serà una herència que podrem gaudir aquí. És molt possible, doncs, que, per dir-ho així, les bogeries protagonitzades per Henry Wilde i alguns dels altres personatges que va plantejar Tom Sharpe, doncs, tinguin una excel·lent continuïtat, bueno, acollida, dins de nostres sales, dins de les sales de la nostra biblioteca i de la nostra universitat. Per tant, en nom del rector de la Universitat de Girona, és un plaer estar aquí i moltes gràcies per la vostra generositat i la vostra confiança. Vale. Ara passem a fer l'acte de signatura i de lliurament dels exlibris. Sí, tant.
Disculpeu, a mi no em toca tancar l'acte. Ara sé, és una cosa de procediment. Però vull que sapigueu tots que la biblioteca, quan rep un fons especial i una donació d'aquest nivell, editem l'ex libris que escolleix la persona que ens ha cedit el fons. En aquest cas, l'ex libris el té la doctora aquí davant, de l'autor. Quin autor és? Que no me'n recordo. Guillem Roca. I hem editat un quadre perquè el tinguis tu de record sobre l'ex libris. I per favor. De fet, és l'ex libris en gros, Montserrat? Contenta? M'alegro. I aquí l'ex libris en petit, però que necessiti per posar, ja el tindrà. Aleshores, ara només hem de posar-hi la signatura i la documentació. Aquesta és per tu. També donem, evidentment, com no podria ser d'una altra manera, un carnet de la biblioteca. Aquí el tens, Montserrat. I les el conveni signat ja pel rector, que només hi falta la teva signatura. Aquest exemplar serà per tu. I ara els altres que ens pagarem nosaltres. Això és teu, tot això és teu. I els exemplars nostres. Com que posa'm una mosqueta, que no sé de què serveix, però posa una mosca aquí.
Què vols dir això?
No sé, vas a una altra igual aquí.
Una cosa així?
Sí. No sé ben bé. Això, potser. Vale. Molt bé. Doncs...
Si vols, perquè abans ja et faig entrega, el van portar abans d'ahir, és nou, és el llibre que tenia la carcivala que feia que s'havia a la presó, amb anotacions. Això és nou d'abans d'ahir, que ho vaig portar de canvi. O sigui, quan va estar a la presó, tenia el carcivala de Boris Pasternak i havia fet algunes anotacions a mà, aquí, i aquí incorporava la dimensió de la cel·la que estava, que estava aquest llibre ja se'l porto avui de...
Entrarem en el fons, com el context. Moltíssimes gràcies.
L'última aportació de tot el que vam fer.
Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
Bé, doncs donem l'acte per tancat. Moltes gràcies per la vostra assistència.